I doncs seguim aquí, en aquest fil parlant de que avui dimecres no aturam. Tenim 15 minuts, que no sé si mos bastaran, per parlar de les novetats que presenta l'editorial Pollencina, Qui Pro Quo. I per això tenim aquí en Toni Xumet. Bon dia, Toni.
Bon dia.
Teníem un dubte, Anna Maria i jo. Qui Pro Quo, qui Pro Quo?
Bé, jo vaig demanar en Bernat, que és una veu molt autoritzada, i el m'ha dit
Bernat
Garrit, que en principi ell se pensa que se pot dir de les dues maneres. Antigament se deia quid pro quo, però i ara se diu quid pro quo. Jo crec que les dues maneres són vàlides.
I d'així no mos equivoquem.
Exacte.
Te varen tenir aquí, no sé si fa un mes, abans de Sant Jordi.
Sí, un mes i mig. Sí,
mes, ell ho té apuntat. Abans de Sant Jordi, és broma, Toni. I ja m'ho vas avançar que em presentaríeu, vas presentar quatre novetats, així va sortir la nova editorial, i ja m'ho vas avançar que anirien sortint més aquest mes de maig, i n'han sortit dues més, Els dies maleïts d'Ivan Bunin i Jerusalem de Gonzalo M. Tavares. A part d'això, també en Toni, ja que ha vengut, mos presentarà la darrera novetat de l'editorial del Gall Editor.
Exactament. De Quid Pro Quo, si vols, em poden xerrar una pinzellada molt, molt ràpida de les dues novetats. Com vàrem dir, i volen repetir, són dues novetats dins la col·lecció de narrativa perquè la d'assaig no s'inaugurarà o no se posarà en marxa fins Sant Jordi de l'any que ve. Bé, molt ràpidament, Els dies maleïts de Ivan Bunin. Dic que Ivan Bunin va ser un destacadíssim autor rus, un escriptor rus, que va viure en primera persona la revolució de l'any de set, i ell de primera mà va escriure, diguem, com un diari que la contracoberta explica ben bé, diguem, la gènesi d'aquest llibre. Diu així, diu, Els dies maleïts és un recull de les notes que Ivan Bunin escrigué d'amagat just després de la revolució d'octubre, un esdeveniment que va quejar la història de Rússia i bona part del món. Va escriure en dues tongades, per dir-ho així. Primer des de Moscou l'any de 8 i després a l'Arxiv d'Odessa l'any de 9. D'acord? Però ell ho va viure tot de primera mà. I des de l'exili li va donar un final. Però és molt literari. No és un diari així a l'ús, com a dir, me passa això, és molt més profund, té un estil literari molt, molt marcat, perquè ell, a banda d'aquest, que és una de les obres més destacades, també té relats i té novel·les, i té una escriptura molt, molt fina i molt acurada.
Tot i que ho va viure en primera persona.
Ho va viure en primera persona, i també era un home que tenia moltíssim de contactes d'alt nivell, i molta d'informació que mos dona i que mos descriu aquí és de primer ordre, perquè saber exactament per entrar dins la cuina, diguem, de tot el que va passar i el que va succeir dins la revolució.
Días malditos, un diari de la revolució, és la primera vegada que es tradueix Els dies maleïts en català?
Sí, és la primera vegada. En castellà ja hi havia una traducció, però en català és la primera vegada i està traduïda directament des del rus per Nalaia Centenac, que crec que han fet, i les notes també són seves, crec que han fet una feina extraordinària.
Podem comentar un poquet el que ha dit la premsa, si trobes. Diu, més enllà del seu valor testimonial, Els dies maleïts d'Ivan Bunin, qui va tenir l'indubtable honor de mereixer el primer Nobel de les lletres russes, pot ser també llegit en clau de profecia o assaig futurològic.
Sí, perquè moltes coses se repeteixen. Això crec que la història és cíclica i moltes de les coses que aquí se'n descriuen estan passant ara o han passat fa molt poc temps, i sí, jo crec que sí, va ser una mica profeta. Sí.
I aquesta manera d'escriure que tu comentaves també al blog Escritores que nadie lee, destaca, diu, entre els intel·lectuals es va guanyar el mot de gran estilista a causa del seu brillant maneig del llenguatge i per el detall amb el qual va descriure cada aspecte de la vida dels seus personatges. Que hi ha una sèrie de personatges en aquesta obra així importants?
Sí, jo crec que per poca història que hagin llegit, només de sentides, molts noms que aquí surten, també literaris, tot d'una mos vendran a la memòria i els reconeixerem. Són personatges de molt de pes i ja té que varen tenir una incidència molt directa en tot el que va envoltar la revolució russa d'aquella època, sí.
Molt bé, idò, aquesta és la primera obra que avui en Toni mos presenta, Els dies maleïts d'Ivan Bunin. Tenim també Jerusalem.
Jerusalem, de Gonzalo M. Tavares. Tenim molta tirada cap a les lletres portugueses. De fet, ja li tornen en publicades bastantes. Crec que és una de les literatures, grans literatures oblidades. Gràcies a Déu ara s'està obrint i s'estan fent moltíssimes traduccions, tant en castellà com en català. I en Gonzalo Tavares, un premi Nobel com en José Saramago, va dir que, a una de les entrevistes que li varen fer, que no hi havia dret que una persona tan jove escrivís tan bé. I parlava d'ell, i que era un futur Premi Nobel i un màxim representant de les lletres portugueses. Gonzalo Tavares va escriure aquest llibre, devia tenir 30 i molt pocs anys, i ha estat premiat internacionalment, bueno, tant en el seu país, ha rebut moltíssim de premis, després també a França, a Itàlia, crec, i no sé si a un altre lloc, a Anglaterra, em sembla, però ara heu dit de memòria, a Anglaterra no estic segur, els altres segur que sí. I té una escriptura molt, molt acurada, també. No és un llibre fàcil, no és un llibre alegre, també ja ho hem d'avançar, però és un gran llibre. I que la gent que s'hi vulgui acostar, que no se desencoratgi les primeres pàgines, perquè hi ha molt de personatges, però també són un capítol molt breus, i això també ajuda més a la comprensió i a poder seguir la lectura d'una manera, diguem-ne, constant.
Explica'ns un poc a titular la sinopsi de Jerusalem.
Sí, bé, podem llegir perquè està molt ben explicat a la contracoberta. Diu que a través d'un entramat de personatges perfectament estructurat, Tavares ens ofereix una davallada als abismes de la follia i de l'absurd, del desig i del dolor. Amb un estil que no renega de l'humor, sec i directe, amb tints negres, la noció del mal tenyeix cada pàgina i acaba per enfrontar l'home amb la pròpia alienació. Bàsicament és això, és a dir, comença a través d'una dona malalta i la seguim trajectòria i tots els personatges que se van trobant amb ella fins després un desenvolupament final que no desvetllarem.
I què té a veure en Jerusalem?
Bueno, això és una cosa que no avançarem, que val més
no
que
se pot
una,
dir.
No, que una vegada que s'hagi llegit, cadascú faci la seva pròpia interpretació, però sí que, evidentment, si irà per aquest títol, per qualque cosa
per
serà.
Per qualque cosa.
I després queda prou possible quan una vegada que s'ha llegit el llibre.
Hi ha diverses crítiques de la premsa que, si vols, els podem comentar. Per exemple, el blog Mi Estanteria es parla, diu, m'aventura a recomanar la seva obra, és que ho estic traduint a cinta pujos, ara això no sé com ho he de traduir, i obertament advertint sempre de la duresa de l'argument, que tu ja mos ho has avançat. Diu, crec que a més que aquest llibre, el primer de la seva obra per molts de lectors, entre els quals Entrop, diu aquest que escriu el blog Mi Estanteria, és un exponent clar de la millor literatura que s'escriu en aquests moments.
Sí, no només portuguesa. És que és internacionalment reconegut.
A nivell internacional.
A nivell internacional. I ara aquest lot té 40 llargs, no sé, 46 o 47 anys.
Sí, de l'any 70?
Sí, no sé.
De l'any 70, té 48, exactament.
Té 48, exactament.
Jove.
És jove encara, i té una trajectòria ja molt, molt consolidada. Vull dir que d'aquí, no sé, 10 o 12 anys a tot estirar, si no s'atura i no passa res, perquè de cada vegada ens està oferint coses que ens sorprenen, des dels relats, a més té tot un món ja molt pensat, molt ben estructurat, i sorprèn cada vegada. De totes maneres, de tot el que ha fet, encara es considera, la crítica considera que aquesta novel·la, Josep, és de les seves millors, per no dir la millor.
Per no dir la millor. Una altra crítica diu, hi ha una sobrecàrrega de novel·les que s'ocupen de la compulsió de l'home de cometre el mal contra el seu company, però Jerusalem demana la vostra atenció perquè l'execució i la imaginació de Tavares són fresques. El que d'altra manera podria haver estat una lectura difícil o pedant és, a les mans hàbils de Tavares, una exploració magistral i original d'una de les qüestions duradores de l'art i la vida. Això ho publica el blog de Moxa amb The Grips.
Sí, no, però tots són elogis.
Tots són elogis,
sí, entre la recerca que hem fet a la premsa, jo ara mateix, cito de memòria, no he trobat cap. Qualcú sí que diu que ha trobat una mica dura la novel·la, però bueno, bàsicament és això, que ha trobat dura, no que no li hagi agradat l'escriptura, no que no li hagi agradat el llibre, sinó senzillament que ha estat una novel·la dura. Bueno, això tampoc no vol desmereixer la novel·la, al revés. I és l'únic que hem pogut trobar com un petit emperò que tampoc no ho és.
Que sigui dura, però com comentaves tu que en un principi lo millor és un poquet més complicada, però que el lector no s'ha de desanimar, perquè de Daniel Hahn, d'Independent, diu, ha creat una cosa convincent, recent, fosca i vella, totalment original, diu Jerusalem no és un llibre fàcil de llegir, almenys en la mesura que és més inquietant que tranquil·litzador, els seus personatges estan danyats i les seves històries angoixants, el conjunt es queda enrere completament insensible. Sí, és ombrívol, però també és atrevit, provocador i genial. Deu ser d'aquests llibres que fa pensar i reflexionar després, no?
Sí, moltíssim. A més, parla d'una malaltia, és que no poden treballar
no
gaire
cosa dir,
més.
No
però jo
dir.
Crec que és un d'aquests llibres que realment val molt la pena invertir-hi una mica de temps i esforç perquè en surts plenament recompensat després de la seva lectura.
I de Jerusalem, els dies maleït d'Ivan Bunin, Jerusalem de Gonzalo M. Tavares, són les dues darreres novetats de Qui Pro Quo. Com va anar Sant Jordi, que a Sant Jordi ja hi vareu anar amb aquesta nova editorial Pollencina? Quin balanç mos feis?
Va anar molt bé, la veritat és que després han tingut molt de contacte amb llibreters i lectors a través de la xarxa i també en persona i estan molt, molt contents de com ha arrencat aquest nou projecte. Sempre saben que és un risc, no partíem de zero perquè teníem la base del Gall Editor, però així i tot, com que és una cosa independent, sempre volen remarcar-ho, ha anat molt bé, vull dir... Tot el que és el projecte, és un projecte que ja tenim molt madurat, tot i que ara han sortit els primers títols, ja...
S'estava gestant.
Sí, exactament, ja teníem pensat molt bé quina línia volen seguir, l'estem seguint i hem de donar gràcies perquè la resposta és realment positiva fins ara.
Mos pots avançar què és el següent que fareu?
Sí, és un projecte que mos il·lusiona moltíssim, perquè és la primera vegada que se traduirà, i són les cartes de Milena d'en Franz Kafka. Bé, què he dit en Franz Kafka? Vull dir, és un personatge ja dins la literatura universal prou reconegut, fins i tot hi ha l'adjectiu kafkià, sí. Que és gràcies, degut, motivat per la seva escriptura i pel seu món tan particular, però Les cartes a Milena és com una novel·la d'amor, diguem-ne, no? D'amor i desamor, perquè el Kafka més real està allà de dins, ell se va vessar, se va buidar allà dins aquestes cartes. I veia, i és molt, molt palès, o ell se pensava que d'una relació o un matrimoni en l'escriptura eren les coses incompatibles i va lluitar sempre contra aquestes dues forces i aquí se veu molt, molt bé com era realment en Kafka i doncs, els recomano moltíssim.
I quan sortiran a la llum?
No tenim una data molt concreta, si poden serà abans de l'estiu i si no serà per la reentrada aquesta que fem sempre pel setembre.
I d'abans o després de la patrona, que és el que marca el calendari Pollencina.
I no, ho deixarem així. Exactament, o abans o després de la patrona.
Toni, també mos pots presentar la novetat del Gall Editor.
Bueno, si vos pareix, una pinzellada també molt ràpida. És de la col·lecció Truts i Baldufes, de poesia, del Gall Editor. Es diu La ferida, de Berta Pinyan, i és una edició bilingüe, asturià, català, traduïda per en Jaume Subirana, també un excel·lentíssim poeta i traductor. Na Berta Pinyan, dins el món de les lletres asturianes, és tota una institució, tot i que fa molts anys que ja viu a Madrid, però té una sòlida trajectòria i allà és molt, molt reconeguda. És el segon llibre que es tradueix al català. Ara no recordo tot, però anteriorment hi va haver un altre que es va publicar a València, del mateix traductor. I si vos pareix, més que parlar de què va la ferida, que parla d'un desarrelament, però no un desarrelament de perdre una pàtria, que ha de ser molt dur, sinó d'un desarrelament interior que crec que encara és molt més dur. Va viure la guerra i sobretot el que li podrien contar o no els seus majors.
On el llegeixes?
Sí. Se diu Les taronges i agafa aquest perquè ella... És un dels poemes que vàrem poder coincidir amb ella una presentació, és un dels poemes que més estima i llegit per ella i guanya moltíssim, però bueno.
Bé, llegit per Antoni Xumet també.
Bueno, faran l'esforç. Espero que vos agradi. Taronges. Els nostres avis no ens van parlar de la guerra. Tampoc els nostres pares ens en van parlar per prudència o per desídia o perquè estaven per altres coses. Així, ens van donar l'encàrrec de callar o d'inventar la nostra pròpia guerra amb retalls dispersos de la d'ells. Sé que mon pare era un noi i que va passar 3 dies i 3 nits en una cabana, al bosc, el mes de febrer, amb febre i gana i tremolant. Sé que la meva àvia Luisa amagava un capellà a les golfes de casa i rentava els pantalons al riu d'amagat amb les taques de la por, el camal. Sé que a mon mare, molt petita, la va tirar al cavall i es va trencar el nas en aquell temps tan dolents per les malalties. I que el meu oncle Miguel s'escapava d'un bàndol a l'altre, com una rabosa famolenca tota la guerra. Sé que el meu avi tornava fugat cap a casa en la desbandada final, havent ja caigut l'últim front, a peu, tot sol, pel mig del bosc. I va sentir un soroll entre els matolls i va pensar que el mataven allà mateix. Però era només una noia. Una noia amb dues taronges, una a cada mà, i aquelles taronges brillaven com ous de colors, gegants, entre la boira. Això és el que ens varen explicar, el meu avi, de la guerra. I el gust d'aquelles taronges encara perdura.
Que guapa, eh? Tot és i això. Que pot, amor...
Sí, i tot el llibre és d'aquest mateix to, ja dius, un derrelament interior d'aquestes històries que no t'acaben de contar per tot el que ell explica tan bé, i és un poemari que realment està tenint molta
acceptació. Quant de poemes, eh?
No t'ho sabria dir.
No sé si estiguin enumerats. Ni...
Sí, no, tot tenen un títol, i ja dic, tenim l'Aquerat, el que és l'original en asturià, i després just al costat hi ha la traducció en català, per si qualcú vol llegir l'original, doncs perfectament el pot seguir.
Molt bé, idò, La ferida, de Berta Pinyan, una autora asturiana que conta aquest relat de guerra.
Exactament, així és, de guerra i de desarrelament interior.
Sí. Toni, no sé si vols afegir qualque cosa.
No, que moltíssimes gràcies per la convidada.
Això que veure que quan te presenteu en Kafka, que tornis.
Mos encantaria...
O quan deia més novetats.
Mos encantaria poder venir a presentar-lo aquí.
Aquestes obres, on es poden comprar?
A qualsevol llibreria. A totes les xarxes de llibreries, tant el que és el Gali Editor com Quid Pro Quo, els podran trobar. Estan totes distribuïdes.
Molt bé, idò, Toni Xumet, moltíssimes gràcies avui per haver passat pels micròfons de Ràdio Pollença i enhorabona per aquest projecte.
Endavant. Moltes gràcies a vosaltres.